l'Audiència General del Papa francès. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Vademécum, amb Biel Cadiga.
El govern espanyol ha ajornat l'aprovació de la reforma de la llei de l'avortament. Alerta, heu sentit bé, eh? L'ha ajornat. Res més. En principi l'aprovaran divendres vinent, en lloc d'ahir al migdia, com estava previst. I és que el Consell de Ministres d'ahir divendres finalment el va presidir el nou rei espanyol, Felip VI. I clar, suposo que no quedava massa bé aprovar una llei tan polèmica com la de l'avortament el dia que precisament s'estrenava el nou monarca, oi? Millor estalviar-li mal de caps, que ja en té prou i massa, no fos cas que se'ns estressés el noi. En fi, total, que el govern del PP ha pensat que bah, no els hi venia d'una setmana i que ja l'aprovaran la setmana que ve, amb nocturnitat i alevosia, això sí, ja que serà 25 de juliol i amb una mica de sort la meitat de la gent ja estarà de vacances i potser la cosa, mira, passarà així com una mica més desapercebuda, no? El que sorprèn és que siguin capaços d'ajornar l'aprovació d'aquesta llei per no embrutar la imatge del rei, però que en canvi desaprofitin l'ocasió per donar-hi un parell de voltes més a l'assumpte. I sobretot quan pràcticament tota la comunitat mèdica i científica ha dit i repetit que aquesta llei és una animalada. El darrer en dir-hi la seva ha estat el Col·legi de Metges de Barcelona, una institució prestigiosa amb més de 120 anys d'història que es caracteritza per ser equànim i per unes opinions més aviat moderades. Doncs bé, aquesta setmana la Junta del Col·legi ha fet públic un document on adverteix que la reforma que aprovarà el PP ens farà tornar a una situació d'inseguretat jurídica com la de l'any 85. Considera que la decisió d'avortar no la pot prendre un metge o un psiquiatre, sinó que ha de recaure únicament en la mare o en la parella, i demana que s'hi contemplin tots els casos de malformació greu del fetus, no només alguns, com preveu el projecte de llei. Però, per damunt de tot, el que demana el Col·legi de Metges és consens. Que no s'aprovi una reforma que té una gran part de la societat i del col·lectiu sanitari en contra i que es facin els màxims esforços per respectar la màxima pluralitat de sensibilitats. Consens, diàleg, sensibilitat, coses que semblen òbvies, oi? De sentit comú, però virtuts de les que malauradament ja han pogut comprovar que el govern de Mariano Rajoy no en va precisament sobrat. En fi, haurem d'esperar fins la setmana que ve per sortir de dubtes, però m'hi jugaria un pèsol, com diu el mestre Puyal, que no en tocaran ni una coma i que la llei s'aprovarà sense consens, sense diàleg i provocant divisió i confrontació. Això sí, sense ficar-hi el rei pel mig, només faltaria, no fos cas que se'ns emportés les mans. En fi, benvinguts a Vademécum. Vinga, va, som-hi amb el repàs dels temes que ens ocuparan en el dia d'avui. El primer que farem, com sempre, serà posar-nos al dia. Eva Caballero ens informarà de les notícies més importants de la setmana i ampliarem la informació sobre una d'aquestes notícies que diu que el 30% de les morts sobtades inexplicables en menors de 50 anys tenen un origen genètic. Ens ho explicarà el doctor Ramon Brugada, que és director del Centre de Genètica Cardiovascular de Girona i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Tot seguit obrirem la porta del consultori del doctor Jordi Forés. Avui el seu col·laborador, el nutricionista David Gasol, ens parlarà dels embarassos. Concretament, ens aclarirà tots els dubtes sobre l'alimentació, què poden menjar i què no les dones embarassades. I en la secció de les sèries, avui ens recordarem una de les més vistes i de més èxit de l'estat espanyol. Disseccionarem Médico de Família i ho farem precisament amb l'ajuda de Susanna Curós, que és metge de família i directora del CAP de Calella de la Costa. I per acabar, parlarem de les malalties de transmissió sexual. Alerta, perquè l'estiu sol ser quan hi ha més contagis. En parlarem amb Jordi Casabona, que és director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics de les ITS i SIDA a Catalunya. Tot això des d'ara i fins a les 11, aquí a la Vademécum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, Eva Caballero a la redacció i producció, en Jordi Carretero, control de so, i qui us parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, doncs, comencem. I obrim, com sempre, el Vademecum amb el repàs setmanal de l'actualitat.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Eva Caballero, bona nit.
Bona nit, Biel.
Doncs bé, ho explicàvem en començar. El Consell de Ministres ha ajornat l'aprovació de la reforma de la llei de l'avortament. Finalment, sembla que veurà la llum divendres vinent, però ho farà amb un grapat de veus en contra. La darrera, la del Col·legi de Metges de Barcelona, que diu que suposarà tornar a la inseguretat jurídica de fa 35 anys.
Sí, el col·legi considera que la decisió d'avortar no és un acte mèdic ni pot ser una decisió que prengui un psiquiatre, sinó que és única i exclusivament cosa de la dona, ja sigui sola o en parella. L'òrgan col·legial va presentar dijous un document al govern espanyol perquè no aprovi aquesta llei de l'avortament fins que no estigui consensuada i tingui en compte totes les sensibilitats i ideologies. Els metges hi adverteixen dels perills i riscos per la salut de les dones que no tenen recursos per viatjar a d'altres països d'Europa per avortar i acabaran fent-ho en la clandestinitat amb deficiències sanitàries. Això, diuen, suposarà tornar a la inseguretat jurídica de 1985. El col·legi demana que se'ls escolti com a professionals de la salut i que se'ls doni també una certa seguretat. En aquest sentit, també assegura que cal una certa homogeneïtat amb la resta de països europeus, on l'avortament no està tan criminalitzat com ho estarà a l'estat espanyol quan s'aprovi aquesta polèmica llei.
Doncs bé, seguim amb més notícies i ara amb una de bona, almenys segons les dades del Departament de Salut. I és que el govern català assegura que les llistes d'espera s'han reduït un 7% en un any.
Segons les dades del Servei Català de la Salut, ara hi ha 177.000 persones que esperen per una operació i, de mitjana, s'han d'esperar 4 mesos. L'any anterior hi havia 194.000 pacients en espera. Salut ha aconseguit reduir els temps, prioritzant aquelles persones que feien més temps que esperaven i potenciant la cirurgia major ambulatòria, que ja representa el 59% del total de l'activitat quirúrgica. Aquesta cirurgia és menys invasiva i necessita menys postoperatori, menys ingressos i també menys llits. La conselleria s'ha marcat com a objectiu, fins a finals d'any, que cap pacient hagi d'esperar més de 6 mesos per a una de les 14 operacions que tenen en el temps d'espera garantit. Ara mateix hi ha 17.000 persones que superen aquest temps.
Mentrestant, segueixen les queixes als hospitals públics catalans pel tancament de llits. Aquesta vegada els protagonistes han estat els professionals i usuaris de l'Hospital de Can Ruti.
La plataforma de treballadors Can Ruti Diu Prou ha denunciat el tancament de llits de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que ha aplicat aquest estiu, així com les llargues llistes d'espera. Ha alertat també de la derivació de pacients a altres centres hospitalaris. Tant la plataforma com els sindicats mostren una gran preocupació per la situació sanitària que viuen els treballadors i els malalts. En total, es tancaran 143 llits al juliol, 154 a l'agost i 144 al setembre. A més, segons els sindicats, s'han tancat 15 llits de pediatria a finals de juny i una planta sencera a principis d'aquest mes. La plataforma assegura que hi ha un intent clar de promocionar la sanitat privada i denigrar la pública.
I a la Vall d'Hebron segueixen també les queixes. Després de la destitució del cap d'urgències la setmana passada, aquesta setmana els metges de l'hospital han exigit el cessament immediat de la direcció.
Més de 700 metges han firmat un document en recolzament a la plantilla d'urgències i han exigit en assemblea el cessament del gerent del centre, José Jerónimo Navas, i del seu director assistencial, Jaume Roger, després dels enfrontaments entre els facultatius i la directiva pels col·lapses del servei d'urgències. Els metges demanen la dimissió de la gerència davant la seva incapacitat per manegar els problemes i per la seva confrontació directa amb els professionals del centre. A més, els metges demanen que no hi hagi represàlies per fer pública la situació de col·lapse d'urgències i insisteixen que el problema es resol obrint llits i no amb reformes.
I atenció a aquesta notícia. Una tercera part de les morts sobtades en joves tenen una causa genètica. Així ho ha desvetllat el primer estudi sobre la matèria que s'ha fet a Catalunya.
Cada any moren a Catalunya 3.500 persones de manera sobtada. D'aquestes, en menors de 50 anys, almenys un centenar tenen un origen inexplicable. Després d'estudiar uns 400 casos, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona ha arribat a la conclusió que una de cada tres morts sobtades en menors de 50 anys té una explicació genètica. Es tracta de malalties hereditàries, el primer i últim símptoma de les quals és la mort. Aquest descobriment pot ajudar a prevenir altres morts per causes similars a l'entorn familiar de les víctimes. Per això, els experts recomanen als familiars de persones que hagin patit una mort sobtada, així com també als esportistes, que se sotmetin a proves genètiques i a electrocardiogrames.
Doncs anem a ampliar la informació sobre aquesta notícia i per això saludem el doctor Ramon Brugada, que és director del Centre de Genètica Cardiovascular de Girona i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Bona nit i benvingut a Vademecum.
Hola, bona nit, què tal?
Doctor Brugada, quan parlem de mort sobtada, a molts ens ve al cap la mort inexplicada, per exemple, d'alguns esportistes d'elit, com per exemple Dani Jarque, jugador de l'Espanyol, o Antonio Puerta del Sevilla. L'explicació a aquestes morts pot ser una malaltia genètica?
Sí, sí, tant i tant. Precisament, quan parlem de mort sobtada inexplicada, estem parlant d'aquells casos en els quals s'ha fet l'autòpsia i no s'ha trobat la causa de mort. En molts d'aquests casos joves, quan es fa l'autòpsia es troba la causa de mort i és una malaltia precisament genètica familiar. Però després, en els casos en els quals s'ha fet l'autòpsia i no s'ha trobat la causa de mort, nosaltres doncs, descrivim que un terç d'aquestes morts inexplicades doncs, són també de causa genètica i, per tant, hi pot haver altres membres de la família amb risc.
I de quina mena de malalties genètiques estem parlant?
Hi ha diferents tipus de malalties, però quan parlem de mort sobtada inexplicada vol dir que l'autòpsia era normal. Per tant, que el cor tenia forma normal, no tenia les parets més gruixudes o més primes, sinó que era completament normal. Per tant, en aquest cas el que estem parlant és d'una mort que no ha deixat cap mena de marca ni tenia cap mena de marca en el cor. Per tant, estem parlant normalment de malalties elèctriques del cor. O sigui, el sistema elèctric del cor ha fallat i han fet una mort sobtada, el que anomenem una arrítmia, i s'han mort. I algunes d'aquestes arrítmies venen desencadenades per defectes genètics que tenim des del naixement.
I prèviament a la mort són indetectables o difícils de detectar aquestes malalties, doctor?
Bé, han de tenir sort. Quan parlem d'aquestes malalties, normalment es poden detectar, si la persona no ha tingut mai cap símptoma, només es poden detectar si fem un electrocardiograma, i no sempre, han de tenir sort quan fem l'electrocardiograma. Per sort, a vegades aquestes malalties es presenten perquè la persona ha perdut el coneixement i s'ha recuperat, i després ens ve el metge. Però, malauradament, algunes vegades el primer símptoma és precisament la mort sobtada. I en aquest cas, òbviament, com que ja la persona ha mort i no podem fer un electrocardiograma, romanen sense explicar i per això hem d'utilitzar altres eines de diagnòstic, com és, per exemple, la genètica.
Mm-hmm. I creu que aquest descobriment pot ajudar a prevenir més morts sobtades entre la gent jove? I de quina manera?
Bé, nosaltres ja fa temps que recomanem que, com que aquestes morts es poden, un cop tenim les malalties descrites i veiem quina malaltia són malalties que podem controlar força bé, nosaltres el que recomanem sempre és que per detectar, que s'haurien de detectar aquestes malalties i que, per tant, per exemple, els nois i les noies que volen fer esport, que es federen per fer un esport, per exemple, i necessiten el certificat mèdic, que aquest certificat mèdic incorpori també un electrocardiograma, perquè amb l'electrocardiograma a vegades podem descobrir aquestes malalties. O, per exemple, quan hi ha hagut una mort sobtada a la família d'una persona jove i que l'autòpsia no n'ha esbrinat la causa, que els familiars directes vagin al metge per descartar algunes d'aquestes malalties. Aquestes són dues de les accions que nosaltres recomanem, l'electrocardiograma en la gent jove i la conscienciació, per dir-ho manera, de les famílies respecte a les morts sobtades inexplicades d'algun familiar jove.
Ara potser seria interessant també, doctor, saber, si és que es pot saber d'alguna manera, quina taxa de mortalitat tenen aquestes malalties genètiques, no? Perquè probablement molta gent en té alguna, no ho sap, i potser tant de bo no es mori mai.
Bé, un dels grans, aviam, nosaltres
mai
intentem...
Mai de sobtades, sí, clar.
No, òbviament. Sí. Nosaltres intentem conscienciar la gent sobre aquestes malalties perquè no hi ha res pitjor en els que ens dediquem treballar amb aquestes malalties des de tot el punt de vista, des del punt de vista doncs, assistencial, des del punt de vista de recerca, de divulgació, no hi ha res pitjor amb aquestes malalties que et vingui la família quan hi ha hagut la segona mort. Perquè després, en aquell moment, la primera mort a vegades ho assumeixen com a mala sort, com destí, com havia de passar, i a la segona mort és quan es desperten i diuen, ostres, potser hi ha algun problema a la família, perquè no és normal que se'ns hagin mort dos germans tan joves, o un pare als 30 anys i el fill també doncs als 28 anys, no? Potser hi ha algun problema aquí. I per tant és en aquell moment, no? Que poden haver passat 10-15 anys, d'entre una mort i l'altra, però és en aquell moment que diu, ostres, el meu germà es va morir també als 20 anys i ara s'ha mort un fill als 10. Ostres, potser hi ha algun problema a la família. I en aquest moment nosaltres considerem que ja és massa tard, no? Que ja és una llàstima perquè se'ns han mort dos,
Vostè i els seus germans van donar nom precisament a una d'aquestes malalties, la síndrome Brugada. En què consisteix exactament?
Bé, és una d'aquestes malalties. Aquests se sol matar entre els 35 i 45 anys. Per tant, és una malaltia doncs, que mata la tercera dècada de la vida, o la quarta dècada de la vida, i que és una malaltia que està associada precisament a un problema elèctric del cor. I per tant, aquesta gent, normalment, en aquesta edat, doncs, perden el coneixement i es moren. I per tant, és precisament una d'aquestes malalties que podem detectar amb l'electrocardiograma. És una malaltia rara, es veu poc, però cada vegada la veiem més, perquè cada vegada el metge està més conscienciat cap a aquestes malalties, i per tant són malalties que, aviam, un cardiòleg en veurà potser un o dos casos l'any. Òbviament, els que ens dediquem a aquests casos de mort sobtada en veiem molts més, no? Perquè ens els refereixen. Però un cardiòleg normal de visitar tot tipus de pacients doncs en podrà veure un o dos per any. I, aviam, són malalties que, esclar, estem parlant de gent sana, a part de tenir la malaltia aquesta, gent que està completament sense cap mena de problema i que un dia es moren. I, per tant, esclar, estem parlant doncs d'una mortalitat a una edat molt jove amb unes persones absolutament productives i que tenen criatures petites, i estem parlant de malalties genètiques, i en allà, òbviament, comença doncs tot un procés d'investigació de la família, d'intentar identificar doncs la genètica, identificar qui està en risc, protegir-los, prevenir una altra mort.
Clar, acabo, doctor, però vaja, un element clau també per combatre la mort sobtada són els desfibriladors. Creu que s'ha millorat en aquest aspecte o encara hi ha molt per fer?
Hi ha molt per fer, però aviam, nosaltres a Girona hem posat desfibriladors a tots els municipis, un projecte pagat per DipSalut, sponsoritzat per DipSalut. Tenim 750 desfibriladors disponibles 24 hores al dia, estan en unes torres a l'exterior disponibles perquè la gent els faci servir. Fa 3 anys vam aconseguir que el govern es posés d'acord i que tothom estigués d'acord en canviar el decret. Abans el decret d'ús de desfibriladors deia que només el podien fer servir gent en formació, i ara diu que en cas d'urgència ho pot fer servir qualsevol persona, inclús sense tenir formació. Per tant, ara hem avançat moltíssim perquè és una màquina perfecta, una màquina que no s'equivoca mai, una màquina que no farà mai cap mal, no et permet que donguis una descàrrega encara que la vulguis donar si la màquina et diu que no la necessita, i per tant és una màquina que l'única cosa que pot fer és salvar vides. Nosaltres n'hem posat 750 a Girona, hem salvat 16 vides ja. A Barcelona ara s'estan posant a totes les farmàcies amb un projecte que porta el meu germà, precisament. S'estan estenent i jo crec que a final de 2015 haurem posat desfibriladors a totes les farmàcies de Barcelona, que és un miler de farmàcies, i ja també ja s'ha salvat una vida. Per tant, home, és un projecte molt, molt ambiciós, però mica en mica ho anem fent, mica en mica la gent es va conscienciant que de la mateixa manera que hi ha extintors a tot arreu i que, francament, jo no crec que hi hagi ningú que recordi quan va ser l'últim incendi i, en canvi, hi ha extintors a tot arreu per llei, doncs de desfibriladors, amb que n'hi hagi un a recepció d'un hotel n'hi ha prou. És que aquesta és la diferència. D'extintors en un hotel de 4 plantes, doncs poder n'hi ha 25 o 30 o 40. De desfibriladors se'n necessita un a recepció i un desfibrilador val 1.000 euros. Vull dir, no és el preu. I, en canvi, realment, quan salves una vida, òbviament el preu no té cap validesa, no? Perquè no se li pot posar preu a salvar una vida d'una persona de 40, 30 o fins i tot una vida de 14 anys, com vam salvar a Girona també.
I tant que sí. Doncs doctor Ramon Brugada, director del Centre de Genètica Cardiovascular de Girona, investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, enhorabona per aquest descobriment i moltes gràcies per compartir-lo amb nosaltres a la Vademecum. Fins a una.
Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.
Doncs vinga, seguim amb el repàs setmanal de les notícies i ara parlem d'investigació perquè un grup de metges dels Estats Units han creat el primer marcapassos biològic mitjançant una teràpia gènica.
Sí, tot i que de moment només ho han provat en porcs. Han aconseguit reprogramar un tipus de cèl·lula cardíaca i convertir-la en una altra responsable del pols. Amb aquesta teràpia, les cèl·lules del cor malalt recuperen la capacitat de generar batecs. L'avenç és molt útil per a pacients que necessiten un marcapassos, però a qui aquest dispositiu els ha causat una infecció o d'altres complicacions. La investigació demostra que la tècnica és eficaç i segura, ja que el cor del porc és molt semblant al nostre. La teràpia gènica consisteix en introduir un gen a les cèl·lules del cor mitjançant un virus inofensiu que es fa arribar al cor a través d'un catèter. Les cèl·lules tractades aconsegueixen assimilar la capacitat d'iniciar impulsos elèctrics que es transmeten a la resta del cor, fent batecs, com si fos un autèntic marcapassos natural.
I més investigació, l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge estan comparant les infeccions de càncer en humans amb animals.
Sí, els científics volen descobrir si un virus o una bactèria es comporta diferent segons si es troba en un animal o en un humà. Els investigadors han estudiat els càncers que pateixen els animals i els tumors causats per malalties infeccioses, com el virus del papiloma, per exemple, per poder comparar-ho amb els humans. D'aquesta manera podran entendre millor la fisiopatologia i desxifrar els mecanismes que fan que uns individus eliminin la infecció sense problemes i en altres persones la infecció provoqui un tumor. Encara és d'hora i el projecte acaba de començar, però de moment ja tenen algunes conclusions i poden confirmar que els animals sotmesos a estrès o exposats a tòxics tenen taxes de càncer més altes que els animals salvatges.
I atenció a la sida, perquè aquesta setmana l'ONU ha publicat un informe que descriu la situació actual de la infecció arreu del món.
Sí, al món hi ha 35 milions de persones amb el virus i el 63% de pacients encara segueixen sense accés als fàrmacs. L'organisme de les Nacions Unides ha aprofitat la presentació d'aquest informe, que mostra nombroses dades i l'evolució de la malaltia en 400 pàgines, per criticar els països europeus que restringeixen l'accés a tractaments antirretrovirals per a la població immigrant. Una política restrictiva que té un impacte molt negatiu i que a la llarga ens acaba afectant a tots. Entre d'altres coses, l'ONU destaca que el 40% de les infeccions a Europa es produeixen en homes homosexuals i adverteix també que no s'ha de criminalitzar l'homosexualitat, per això tan sols prendre mesures, donar informació i facilitar l'accés a antirretrovirals. A Espanya es calcula que hi ha 150.000 persones portadores del virus.
Doncs ja en parlarem al final del programa, perquè parlarem de la sida i de les malalties de transmissió sexual amb Jordi Casabona, que és director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les malalties de transmissió sexual i sida de Catalunya. I per últim, per acabar, molta prudència a les platges i piscines aquest estiu. Sanitat adverteix dels perills i riscos amb un informe de l'estiu de 2012, segons el qual 438 persones van morir ofegades.
Unes dades preocupants, a les que se sumen les 99 altes hospitalàries d'accidents provocats per banys al mar, per traumatismes o lesions vertebrals també al mar. El Ministeri ha aconsellat aquesta setmana, a través d'un document oficial, extremar les precaucions per prevenir les lesions i els ofecs aquàtics. Entre els consells més importants hi ha el d'assegurar-nos que la piscina on anem compleix les pertinents mesures de seguretat, com que hi hagi un socorrista o que la zona d'aigua estigui ben delimitada i sense riscos de relliscades. No s'ha de deixar sols els més petits quan estan a l'aigua, se'ls ha de vigilar constantment. El Ministeri recorda que un nadó pot ofegar-se amb només 30 centímetres de profunditat. No ens hem de banyar a la platja quan hi ha bandera vermella ni tirar-nos de cap a llocs on desconeixem la seva profunditat, ni consumir alcohol mentre ens banyem.
Doncs bé, Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, moltes gràcies. La setmana que ve fem l'últim programa, però l'Eva no ens podrà acompanyar, així és que bones vacances i fins la temporada que ve.
Igualment, molt bones vacances.
Una pausa i de seguida tornem.
Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això, tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doncs avui que hem començat parlant de la polèmica per la reforma de la llei de l'avortament, ara parlem de l'altra cara de la moneda, de cara més amable. Parlem dels embarassos i dels molts dubtes que susciten en les dones. I és que, clar, quan una dona està embarassada, li canvien molts dels hàbits i un d'ells, potser el més important, és el de l'alimentació. Per resoldre els dubtes, també algunes llegendes urbanes que de vegades sorgeixen al voltant del que es pot i el que no es pot menjar quan una dona està embarassada, doncs avui qui ens ajudarà és el nutricionista David Gasol. David, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per ser aquí una setmana més amb nosaltres. Canvien molt, no?, els hàbits d'una dona quan està embarassada. Suposo que l'alimentació és un dels que més...
Bueno, canvien, però no haurien de canviar gaire, no? Si entenem que necessitem fer una alimentació equilibrada sempre. I llavors, aquí, què és el que realment aconsellem a una dona quan està embarassada? Pues, evidentment, que porti aquesta alimentació equilibrada, que tingui uns hàbits de vida saludables, que practiqui esport a la moderat, a la mesura amb la que pugui, vull dir que no entri en un sedentarisme, que aquesta embarassada no vol dir que no es pugui moure, al contrari, és bo que també segueixi pues, caminant i tenint una activitat constant, i evidentment portar un estat emocional estable i equilibrat. I amb això, amb aquesta combinació, és a dir, amb aquesta alimentació equilibrada, que segurament haurem d'incrementar, perquè aquí ja necessitem un increment d'aquesta alimentació perquè ja passem a alimentar una segona persona, pues no han d'haver-hi molts més canvis del que ja està fent normalment.
Per desmentir o no, una de les coses que sempre preocupa molt, és a dir, en principi, així en general, hi ha algun aliment que estigui prohibit, entre cometes, per les embarassades? Alguna cosa que s'hagi d'evitar a totes?
Bueno, a veure, òbviament, que no cal que ja ho digui jo, però tot el que són alcohols, estimulants, cafeïnes, teïnes, tot això, òbviament, s'ha de reduir, perquè, bueno, pues, evidentment, a la criatura tot el que la mare estigui menjant passarà també a través del cordó umbilical en aquesta criatura, i no ens interessa, òbviament, que tingui cap d'aquestes substàncies perquè poden afectar en el creixement d'aquest fetus. I, fora ja d'aquestes obvietats, haurem de vigilar sobretot amb què aquesta alimentació de l'embarassada, tradicionalment és allò una mica que hi ha aquella sensació de que s'obre la veda i aquí es pot començar a menjar de tot segons els capricis que tingui l'embarassada en aquell moment, s'ha d'anar amb compte de no caure en començar a menjar excessivament sucres refinats, greixos, menjars precuinats, etc, amb alts continguts calòrics, que fora de que ens puguin alimentar i de que les nostres necessitats siguin més altes, són un munt de calories buides en molts dels casos. Llavors, realment, aquella dona, aquella embarassada, no s'està nutrint, no s'està alimentant, però sí que està sumant un pes excessiu i un greix excessiu que li farà molt més pesat tot aquest procés, tots aquests 9 mesos d'embaràs.
Per exemple, una de les coses que de vegades susciten dubtes, el fetge o el paté, és cert que poden provocar alteracions en l'embrió o que estan contraindicats en cas d'embaràs?
Bueno, tant el fetge com el paté ja són dos aliments que d'entrada, fora de que puguin tindre coses més concretes per l'embaràs, ja els trauria de totes les dietes, perquè són un alt contingut calòric, un contingut de greixos saturats molt elevat que realment no són necessaris per cap alimentació i menys pel d'una embarassada. On podríem anar a buscar? Si el que busquem és uns greixos, anem a buscar greixos de bona qualitat, com puguin ser els fruits secs, el que contingui el peix, el que continguin els ous, i, per altra banda, si és a nivell més de textura, perquè en aquell moment a la dona embarassada aquesta li ve molt de gust la textura del paté, doncs anem a buscar patés vegetals, anem a buscar la mateixa textura, anem a buscar coses una mica més saludables que no un paté o el fetge de cap animal.
El sucre, que abans en parlaves, està contraindicat en el cas de l'embaràs, també, és a dir, l'hem de reduir al màxim...
Quan parlem de sucre, entenem aquests sucres refinats, aquests sucres altament processats que realment ens estan aportant un munt de calories buides que no ens serveixen per res. I no només això, sinó que estem entrant en una situació de risc per a aquesta dona embarassada on ens trobem en molts casos de diabetis gestacional. És a dir, aquesta dona embarassada genera una diabetis durant aquesta gestació que, evidentment, pot afectar a la condicionar molt el creixement i el desenvolupament d'aquest fetus. Clar. Això ve molts cops donat precisament per això que em comentes, d'aquest ús de sucres refinats que realment no haurien de formar part de cap alimentació. Per això tornem a la pregunta del principi, de dir, realment la dieta d'una embarassada no hauria de ser molt diferent a una dieta equilibrada que hauria de fer tothom. Hi haurà més raó a una dona embarassada, aquests sucres buits que puguin vindre de begudes ensucrades, de caramels, de xutxeries, de la bolleria més industrial, o de, simplement del sucre refinat, que a vegades tenim el mal hàbit o el mal costum d'afegir amb les begudes, etc etc. No el reconsello en absolut, eh? I això sí, si tenim aquest desig de dolç, doncs anem a buscar aquest dolç en una dolçor més natural, anem a buscar la dolçor de la fruita. Pues estupendo, ara que estem més a l'estiu i ens ve de més de gust aquesta fruita, anem a buscar aquest dolç de la fruita, fantàstic, molt més saludable, dolç, sucres naturals, de bona absorció per l'organisme i que rarament o difícilment ens produiran cap problema a la salut de la dona embarassada.
Sí, perquè ara que parlaves d'això del desig, no? És un clàssic això també dels capricis, no? Quan una dona està embarassada, a vegades diu, ai, tinc caprici de no sé què, no? De dolç, o tinc caprici de... És normal això? És saludable?
És normal, és saludable. Amb les dones embarassades s'accentua més perquè és un instint natural que la dona treu per conservar, per conservar la vida de la seva criatura, però que si et fixes el tenim tot. Són reaccions naturals. Quan una persona s'està deshidratant perquè li falta aigua, es genera un estímul natural que és el de tinc set. I tens aquesta sensació de tindre set. Mm. Això és un mecanisme de defensa que té l'organisme perquè tu no et puguis deshidratar. De la mateixa manera, en una dona embarassada se li desenvolupen molt més, se li accentuen molt més tots aquests missatges que ens està donant el cos i de repent li diu, ups, necessitem més sucre. I llavors és quan ella interpreta aquest missatge de necessito dolç. Però fixa't en això, que és una reflexió que sempre faig a la gent, de que com interpretem nosaltres aquests missatges, que aquí és la diferència, no? Tant en embarassades com en persones normals, vull dir, que persones que no estiguin embarassades, que és, tots tenim més o menys clar que si a mi el cos em dona la senyal de tinc set, ho relacionem ràpidament amb beure aigua, sí. No? Poder? Sí, bueno, sí. Però no tothom. Hi haurà algú que dirà, pues, bueno, tinc set, em bec un vas de whisky o em bec una cervesa. Clar, aquí, això que em sembla tan obvi, que quan tenim set bevem aigua, també em podria semblar obvi a mi de dir, bueno, pues, quan tenim desig de dolç, no ens anem a la xocolata, que és el que fa el 90% de la població, sinó que podríem anar a dir, bueno, pues em prendré una fruita, em prendré uns dàtils, em prendré un dolç més saludable. O al contrari, quan hi ha un dèficit de minerals o el cos d'aquesta dona embarassada està detectant de que poder necessitaria incrementar la ingesta de minerals al seu cos, el missatge que li dona al seu cos molts cops es transforma en pernil salat, per moltes persones, no? Oh, és que tinc un desig d'algú salat, d'unes patates, bueno, també podríem fer una sopeta de peix, que també ens aportarà minerals de bona qualitat, per dir alguna cosa, eh?
Sí, moltes... però... cuinar... és una qüestió de costum, suposo.
Exacte,
també,
no? I sàpiga interpretar tots aquests missatges que ens dona el cos.
Hem parlat del sucre, David, però i què passa amb la sal, amb les dones embarassades?
Bueno, doncs han de consumir la sal, és una qüestió que... el problema de la sal està en la qualitat d'aquesta sal. Si estem parlant d'una sal altament refinada on s'ha desequilibrat absolutament aquells minerals que ens aporta la sal marina sense refinar, si jo agafo la sal tal com ve del mar i entenem que del mar és on apareix l'origen de la vida i on hi ha un equilibri perfecte de minerals, no només de clorur de sodi, que és el que ens dona el sabor salat, sinó de molts altres minerals necessaris per la vida humana, com pugui ser el iode, com puguin ser molts altres. Aquesta sal, en moderació i utilitzada en cocció, és a dir, que es dissola amb el resto d'ingredients i agafa, adquireix un equilibri amb aquell plat que jo m'estic menjant, no em farà el mateix mal que si jo utilitzo una sal refinada, desequilibrada, en cru. És a dir, un cop ja tinc el plat a taula i l'afegeixo. Per què? Aquella sal em tensarà molt més, em desequilibrarà molt més l'organisme, generant el que ja tots coneixem, que és aquella retenció de líquids que es produeix a l'organisme per una, simplement perquè el cos està intentant equilibrar un component que li ha entrat nou al cos desequilibrat. I això és el que ens produeix l'excés de sal crua a la nostra alimentació. Llavors hem de matisar sal, sí, de bona qualitat i en coccions, però hem d'evitar la sal de mala qualitat en cru.
En cru. David, un dels problemes freqüents o habituals en les dones embarassades és l'estrenyiment, i per evitar-lo, què hem d'anar a buscar? Quin tipus d'aliment ens pot ajudar per evitar aquest estrenyiment?
Bueno, doncs aquí és on anem sempre, de dir, incrementem el consum de verdures. Amb tota la seva varietat de verdures, de coccions, que no només ens quedem amb amanides crues a l'estiu o tot bullit. No, intentar que hi hagi una varietat de coccions, que hi hagi una mica de cru, que hi hagi una mica de coccions cuites, però que tampoc ho cuinem tot excessivament per no perdre la qualitat d'aquesta fibra que ens aporten les verdures. Incrementar el consum de cereals integrals sencer, doncs com pugui ser un arròs integral o una quinoa o qualsevol pasta integral, però que ens aporti aquest extra de fibra que molts d'aquests cereals ja refinats no tenen. I per últim també, doncs, aquest consum com a font de proteïna, el consum de les llegums, llegums de bona qualitat, que també ens estan aportant fibres, i fixa't que ja estem sumant fibra per molts diferents llocs. Fibres naturals, que no són afegides, que no ens han de fer cap mal, i al contrari, ens ajudaran a equilibrar la nostra salut, el nostre trànsit intestinal i, entre d'altres coses, també a regular el nivell de sucre en sang, que abans comentàvem que pot jugar una mala passada amb l'excés de sucre o amb aquestes diabetis gestacionals en dones embarassades.
I també hi ha moltes dones que, clar, es preocupen per el postpart, diguéssim, per tenir suficient llet per amamentar la seva criatura, i no sé si aquí el consum de làctics hi té alguna cosa a veure, té una relació causa-efecte, això?
Sí, òbviament, si estem consumint làctics, pues, afavorirà el consum aquest de llet materna, però també cal dir que no és necessari, de la mateixa manera que una persona que, pels motius que sigui, no pugui prendre aquest làctic o no vulgui prendre aquest làctic per qüestions personals o de salut, no passa res. També aconseguirà tots els nutrients que necessita per passar-li a la seva criatura i tindrà la llet suficient, sempre i quan, tornem a lo de sempre, aquesta alimentació sigui ben equilibrada. I aquí jo insistiria en donar, sobretot, que hi hagi un cereal de bona qualitat amb una dosi important de cereals, de sucres de bona qualitat, com dèiem abans, de la fruita seca, dels fruits secs, també intentar incrementar el nivell de proteïna de bona qualitat, com pugui ser el peix, les llegums, i tot això ajudarà, sobretot, i també que aquesta dona estigui relaxada, en un entorn relaxat, saludable, i que porti un ritme de vida equilibrat, i no té per què tindre, en principi, cap problema, prengui o no prengui làctics.
Molt bé, doncs vaja, en principi, per resumir una mica, en principi, excepte les coses òbvies que abans dèiem de l'alcohol, cafeïna i excitants, per la resta, podem o poden les dones embarassades menjar pràcticament de tot, no? Sempre, doncs, tenint en compte aquestes pautes, que hi ha coses que, com per exemple, ara hi ha això de la fibra, els llegums o les verdures, que poden anar molt bé per evitar problemes.
Fer una vida normal, ben equilibrada, on hi hagi esport, on hi hagi alegria i un bon equilibri, i sempre hi poden haver-hi coses més concretes o personals, i llavors des de la consulta els podem personalitzar una dieta més adequada a les seves necessitats.
Molt bé. Doncs David Gasol, que és el nutricionista que ens acompanya cada setmana, que treballa estretament, com sempre, amb el doctor Jordi Forés, gràcies per ser amb nosaltres una setmana més i per ajudar-nos també a resoldre alguns dubtes que sempre envolten, doncs, això, què ha de menjar, què pot i què no pot menjar una dona embarassada. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Vinga, crispetes a punt, ens repentinguem al sofà, agafem el comandament a distància i engeguem la tele.
Al Vademécum, disseccionem la tele.
Doncs bé, avui tornem als anys 90, que és potser la dècada més prolífera pel que fa a les sèries inspirades en els metges i el sector sanitari, i no només als Estats Units, d'on venien les sèries més bones, sinó que també a l'estat espanyol van començar-se a produir algunes sèries que van tenir molt d'èxit, i una de les primeres va ser aquesta. Segur que l'heu reconeguda, aquesta és la inconfusible sintonia de Médico de Familia, una sèrie que només va durar 4 temporades, del 95 al 99, però que va arrasar en audiència amb Emilio Aragón com a protagonista. Avui qui ens fa la dissecció d'aquesta sèrie és ni més ni menys que precisament una metgessa de família, la doctora Susana Curós, que és directora del CAP de Calella de la Costa. Bona nit, doctora, i benvinguda al Vademécum.
Hola, bona nit.
O sigui que vostè era una de les moltíssimes dones que estaven enamorades del Nacho Martín, aquell metge de família interpretat per Emilio Aragón, que, per cert, amb aquesta sèrie va debutar com a actor a la televisió.
I tant, va ser amb aquesta sèrie que va ser actor, fins aleshores va ser pallasso. Doncs sí, sí, estava aficionada, sí, sí.
L'altra meitat de l'estat espanyol hem de dir que estava enamorada d'Alicia Soler, que era la personatge interpretat per Lídia Bosch. Eren els dos grans reclams de la sèrie, eren aquests dos actors, no?
Exacte. De fet, els hi van donar algun premi després de fer aquesta sèrie.
I tant, premis d'or, d'aquests de televisió que donen el TP d'or, aquestes coses, van rebre bastants,
sí, sí.
Em sembla.
Sí.
Tot i que, també, imitant una mica la moda de les sèries americanes, hi va haver una quantitat d'actors i de personatges famosos que van fer allò que en diuen cameos, no? Van passar Montserrat Caballé, Britney Spears, Julen Guerrero...
Sí, jo recordo algun capítol que va sortir la Britney Spears, que llavors anaven com a metges en el concert, sí.
Un munt de cameos d'aquests de personatges famosos, no? Bé, què és el que més li va interessar de la sèrie? Per què la va començar a mirar?
La vaig començar a mirar una miqueta per entreteniment, no? Perquè, bueno, ja estava jo fent llavors casualment, perquè, si no recordo malament, era l'any 95, jo començava a fer la residència, que és l'especialitat, diguéssim, no? de l'especialitat que havia escollit, que era metge de família. I recordo que la sèrie es va posar de moda. La gent em preguntava, els amics em preguntaven, no? Quina especialitat has agafat al final? Tal? I jo deia, metge de família. Metge de família? Metge de família, com a l'Emilio Aragón. I vam fer molta gràcia, no? Perquè jo deia, home, com a l'Emilio Aragón, no, metge de família. I una miqueta per curiositat i, bueno, per passar l'estona, no? Perquè era una sèrie que penso que distreia, no? Una miqueta i... una miqueta de comèdia i de drama i, bueno, no enganxada, però sí que en vaig veure diversos capítols. Sí, sí.
I com a metge de família, creu que la sèrie, des d'un punt de vista estrictament mèdic, en retratava d'una manera més o menys fidedigna allò que passa en un dia a dia d'un metge de família?
Més que del metge, perquè hi havia més ambientació amb el que era l'entorn, no? L'ambulatori, el CAP, no? El centre de salut, que era Bellasol, si no ho dic malament.
Sí, sí.
I a la família, a casa, no? La vida, el dia a dia del metge, no? I això sí que ho reflexava. Tant a la consulta, no tant. Hi havia alguns casos que sí que realment eren reals, no? O similars a la realitat. Però més que res l'entorn, no? El que és l'equip d'un ambulatori, de l'àrea bàsica, que és un equip que funcionem tots una mica a la una, no? Infermeria, els administratius, els saladors que estan al taulell, les anècdotes que passen al taulell, la gent que no vol esperar, bueno, quan és el cumple d'algú, doncs ho celebrem tots. Això sí que recorda molt el que és la medicina de família. Mm.
I això que a la sèrie passaven coses com aquesta.
Bueno, venga, ¿qué? ¿Tenéis los resultados? ¿Qué? ¿Está todo bien?
No del todo, Juani.
¿Qué pasa, Nacho?
Juani, hemos detectado un tumor. Es un adenocarcinoma de endometrio, Juani.
No es un tumor muy grande,
aquesta,
pero...
per exemple, era una escena en què el doctor Martín comunicava a la seva assistenta personal i també pacient, que era la Juani, que patia un càncer, no? Això, clar, en aquest cas perquè eren, diguéssim, tenien una relació més estreta, però això correspondria o seria competència d'un metge de família?
Sí, sí, de fet ho és, i hem d'aprendre a donar a vegades tant les bones notícies com les dolentes, perquè el metge de família és el que està, diguéssim, sempre ho diem, no?, a les fronteres, no?, allà rebent els pacients, i és difícil lidiar amb aquestes situacions moltes vegades perquè, a més, el pacient del metge de família és un pacient molt proper que a vegades ja hi ha tanta confiança i tanta apreci, no?, que el tens com de la família, no? Igual que el pacient rep el metge de família com dintre de la seva família i així t'ho expliquen, quan has de donar una mala notícia, la veritat és que costa molt, no és un desconegut per tu, i t'impliques, no? I t'impliques molt.
Clar. Hi havia un altre personatge de la sèrie que es deia la Gertrude, que feia d'infermera allà al mateix centre on treballava el Nacho Martín, i el col·lectiu d'infermeres es veu que es va queixar perquè al principi de la sèrie no donava gaire bona imatge del col·lectiu, no?
Cert. La Gertrude, perquè sortia ella amb el seu escot tan contenta i amb una minifalda, que realment no és la imatge de... no escrivia la imatge real de la infermera. Infermeria, em sembla que va ser col·legi d'infermeria, això desconec, sí. Van haver-hi queixes perquè deien, bueno, no? I li van fer canviar el vestuari. I sí que va... És cert que va passar aquesta anècdota.
Me'n recordo també que Mèdico de Família va ser líder d'audiència els dimarts de la nit durant 4 anys i coincidia en dia i hora amb un altre mític programa, en aquest cas de TV3, que es deia Malalts de Tele, que quan s'acabava la sèrie saludava els espectadors que canviaven
sí,
de
jo
canal.
Jo ho feia. I llavors veia un ratet Malalts de Tele, sí senyor.
I sempre deien allò dels mèdicos, els malalts no van al mèdico, deia l'Alberto.
No, no, a TV3.
Exacte.
Sí, és una cosa curiosa, que a mi em va sobtar una miqueta ja amb els anys, perquè ara fa 20 anys d'aquesta sèrie, i jo, doncs bueno, fa 20 anys que soc metge de família, no? Que vaig fer llavors aquests 3 anys d'especialitat. El veia una miqueta, doncs, l'Emili Aragón, no?, el Nacho, una miqueta com massa proper als pacients, es fa com una mica de pallacete, jo pensava que fa una mica més de pallasso que de metge. Realment, després amb els anys te'n dones compte de que a vegades ho has de fer això a la consulta. Has de fer una mica de teatre davant del pacient, has d'aconseguir la seva confiança, que se t'apropi d'alguna manera, no? Tots es tractem de forma diferent, perquè tots són diferents, però a vegades t'hi trobes en situacions que has de fer una situació una miqueta còmica per treure-li
el
drama. I sí, ara entenc algunes de les escenes, realment.
Doncs avui hem recordat aquesta mítica sèrie, Médico de Família, amb l'Emilio Aragón, com dèiem, i la Lídia Bosch, i ho hem fet gràcies a la Susana Curós, que és metgessa de família, precisament, i directora del CAP de Calella de la Costa. Susana, moltes gràcies per jugar amb nosaltres i fins a una altra.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit, a descansar.
Bona nit.
Vinga, adéu.
Adéu. Recte final del programa. Parlem ara del tràgic accident aeri d'aquests darrers dies a Ucraïna. Vaja, més que accident, l'abatiment de l'avió de Malaysia Airlines, que encara no se sap ben bé quin dels dos bàndols l'ha abatut. Doncs bé, potser no ho sabíeu, però a bord hi viatjaven una desena o desenes d'experts mundials sobre la sida que hi han perdut la vida. Viatjaven cap a Austràlia per participar a una conferència internacional sobre el VIH, i és que en els darrers dies hem conegut importants novetats sobre la síndrome d'immunodeficiència adquirida, com per exemple l'informe de l'ONU que xifra en 35 milions els seropositius de tot el planeta i que adverteix que hi ha uns 19 milions de persones que són portadores del virus i no ho saben. Bé, doncs, per parlar de la sida i també de les malalties de transmissió sexual, avui ens acompanya el doctor Jordi Casabona, que és director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida a Catalunya. Bona nit, doctor, i benvingut a Vademecum.
Bona nit, gràcies.
L'estiu és una època en què els contagis per malalties de transmissió sexual són més freqüents, no? Per què passa això?
Bé, les malalties de transmissió sexual, com diu el seu nom, no? S'adquireixen per relacions habitualment no protegides, i per tant, en moments en què hi ha més relacions, més contacte entre les persones, s'expressen amb més freqüència. L'estiu és un moment en què la gent, sobretot la jove, viatja, en què hi ha una mica de relaxació dels hàbits habituals del dia a dia de quan es treballa o s'estudia, i per tant hi ha una sèrie de condicions que faciliten que hi hagi més contactes i més relacions, i per tant doncs, que aquelles que no es fan de forma protegida doncs, puguin eventualment comportar una adquisició d'una d'aquestes infeccions, ja sigui vírica o bacteriana.
Bàsicament, vaja, però gairebé fa com cosa haver-ho de recordar, no? Però quines precaucions hem de prendre per evitar aquests contagis, doctor?
Bé, bàsicament l'ús del preservatiu. El preservatiu és un mecanisme de barrera que si s'usa correctament i si s'usa de forma consistent és altament efectiu en evitar No totes, certament, no totes, però la majoria de les infeccions de transmissió sexual, incloent el VIH.
Clar. No sé si li ha sorprès la dada que recordàvem ara i que donava a conèixer aquesta setmana l'informe de l'ONU, segons el qual hi ha 19 milions de persones al món que són portadores del virus de la sida i que no en són conscients.
Sí, aquesta és una característica no només del VIH, sinó de moltes d'aquestes infeccions, sobretot en el cas dels homes, en què la sintomatologia és molt menor que en el cas... En el cas del VIH és igual, però en el cas d'algunes infeccions bacterianes, la dona no provoca tants símptomes i, en canvi, en l'home doncs, provoca símptomes i, per tant, busca atenció mèdica aviat, no? Abans. No? Però és una característica de moltes d'aquestes infeccions en què pot passar temps, sobretot les víriques, en què no hi ha símptomes i, per tant, una persona no ho sap. Per això és important en els col·lectius que poden estar més exposats, a més risc, que hi hagi cribratges o que es facin el test d'aquestes infeccions de forma periòdica. Mm.
De quants casos estem parlant a Catalunya de VIH, doctor, actualment?
De VIH es diagnostiquen al voltant d'uns 700 casos nous cada any. És una xifra que s'ha mantingut bastant constant en els últims 10 anys, que és des de quan tenim informació més o menys consolidada. En canvi, el que sí que ha augmentat d'una forma bastant clara és el nombre d'altres infeccions, sobretot la sífilis, la gonorrea i la clamídia, especialment en el col·lectiu d'homes que tenen relacions amb homes i en la gent més jove.
Mm-hmm. I hi ha alguna explicació del per què han augmentat? Hi ha una certa relaxació, potser?
Sí, de fet, és el que dèiem abans, no? Les infeccions de transmissió sexual doncs, reflecteixen millor que cap altra malaltia els canvis de comportament de les societats on es produeixen, i hi ha molts factors doncs, que expliquen aquest augment que estem veient, no només a Catalunya, sinó a la majoria de països occidentals, d'aquest tipus d'infeccions. No? Per un costat, doncs, un canvi en els hàbits més sexuals, de forma que la gent té més relacions, les té abans, l'edat de la primera relació ha anat augmentant de forma consistent en els últims anys, en el nostre context és al voltant dels 15 anys, la primera relació. Per altra banda, l'estabilització de les parelles s'ocorre més tard, per tant, això vol dir que passen més anys en què hi ha més relacions que no són estables i, per tant, doncs, són de menys durada. Hi ha persones que tenen relacions al mateix temps amb diverses persones. Els viatges, sabem que molts brots d'infeccions de transmissió sexual estan relacionats amb xarxes sexuals relacionades amb determinats ambients. I un tema que sí que és important és la gran prevalença d'algunes d'aquestes infeccions en el col·lectiu d'homes homosexuals, que en aquests moments certament és un problema de salut pública rellevant.
Mm. Si bé és cert que en el cas del VIH la supervivència dels malalts, almenys en el primer món, està, no sé si dir que pràcticament garantida, però vaja, ha augmentat molt la taxa de supervivència i que la qualitat de vida dels pacients ha augmentat, encara estem lluny de trobar un remei o una vacuna per a aquesta malaltia. No? Vull dir que no es pot relaxar tampoc la gent en aquest sentit, encara que pensi, bé, la sida ja no és el que era, home, però segueix sent una malaltia molt greu.
Certament, la sida és una malaltia greu, en què hi ha gent que es mor de causa directament de la infecció pel VIH, i malgrat s'ha convertit, com vostè ha dit, en una infecció crònica, amb una esperança de vida no igual que la població general, però que s'hi acosta, hi ha una diferència d'uns 14 anys, continua sent una malaltia greu, amb molts efectes secundaris, amb medicacions que de moment s'han de prendre per tota la vida, algunes de les quals tenen efectes adversos importants, i per tant, certament s'ha de considerar com una infecció greu, i per això a vegades els missatges excessivament optimistes al voltant d'aquest èxit inqüestionable dels tractaments pot tenir aquest efecte advers d'una compensació de risc, en diuen en el sector de la salut pública, en què vol dir que quan algú té la percepció de que hi ha un entorn més segur, doncs té una exposició més alta, fent servir menys el preservatiu, tenint més relacions, etc. No? En qualsevol cas, jo també m'agradaria dir que en el nostre context el VIH, la sida en aquests moments, està molt reduït a determinats col·lectius, com he dit abans, els homes homosexuals, però que, en canvi, hi ha moltes altres infeccions de transmissió sexual que no són tan greus, evidentment, però que, pel contra, es poden curar amb un antibiòtic molt barat i de fàcil accés i que, per tant, també han de tenir el tractament per part dels mitjans de comunicació i del col·lectiu professional d'una forma tan present com ha tingut el VIH en els últims anys.
Sí, que passa és que potser són més desconeguts. Per exemple, vostè parlava de la sífilis abans, no? que han augmentat els casos darrerament a casa nostra, però potser no som prou conscients dels efectes o de les complicacions que pot tenir una malaltia com aquesta.
Certament, sí, sí, la sífilis és una malaltia coneguda, no?, de les societats occidentals. Abans, a l'època dels antibiòtics, era un tema que era present, com ho havia estat abans la tuberculosi com a infecció. Ara aquest rol més espectacular, més mediàtic, l'ha agafat certament el SIDA, però veiem que la sífilis, per exemple, doncs està augmentant d'una forma exponencial en alguns col·lectius, sobretot, repeteixo, els homes que tenen relacions amb homes, però també amb relacions sexuals i fins i tot amb gent jove. Hi ha casos a Catalunya que s'han diagnosticat per sota dels 16 anys, el qual és un indicador de que certament aquestes infeccions, perquè tots aquests canvis socials i comportament i morals que han tingut en les societats occidentals, doncs estan canviant d'una forma dràstica el seu patró d'expressió i, per tant, ens hem d'adequar també a l'hora de donar la resposta tant des dels serveis sanitaris com des de salut pública a aquest canvi que estem veient en primera línia, no?
Vaig acabant, doctor, però abans parlàvem d'aquest informe de l'ONU amb el que començàvem aquesta entrevista i precisament una de les coses que també criden l'atenció d'aquest informe és que subratlla que encara hi ha un 63% dels pacients del VIH al món que no tenen accés als fàrmacs i, de fet, l'informe critica especialment alguns països europeus que restringeixen l'accés als tractaments per part de la població immigrant. Això passa a casa nostra?
A Catalunya no, perquè es va acordar que per aquesta malaltia en particular doncs hi hauria la cobertura universal que hi ha hagut sempre, però certament en alguns països hi ha restriccions de forma no normativa i fins i tot en països de l'est i sobretot la Federació Russa doncs hi ha importants dificultats d'accés, no hi ha immigrants sinó la pròpia població autòctona als tractaments que en aquests moments tenim i que, com hem dit abans, doncs són altament efectius en reduir l'impacte d'aquesta infecció.
Doncs, doctor Jordi Casabona, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics de les ITS i SIDA a Catalunya, gràcies per col·laborar amb el Vademecum, per parlar d'aquesta qüestió amb nosaltres. Atents tots a l'estiu a prendre aquestes precaucions, que és quan hem recordat que aquestes infeccions poden ser més freqüents. Moltes gràcies, doctor, i fins a una altra.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, així acabem el programa d'avui. D'aquí a pocs segons arribarem ja a les 11 i esperem, com sempre, que us hagi resultat interessant i útil aquest programa. Moltes gràcies per fer-nos confiança una setmana més. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web www.vademecum.cat i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, i que ens podeu seguir tant al Twitter com al Facebook. Si us ha agradat, dissabte vinent, una nova edició a les 10 de la nit amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció i la producció, en Jordi Cartero, control de so, i un servidor, en Biel Cadilla. Fins la setmana que ve. Bona nit i salut.